està.
Vale.
Res que no...
que no tingui rit de ser publicat.
Bueno, comencem pel principi, que és com vau arribar aquí el dilluns 30 d'octubre.
Bueno, quantes preguntes tens? Perquè la idea és poder-ho fer tot, per tant, així em programo una mica.
Jo sé que totes no les faré, però en tinc com a 20. Però no les faré totes.
Vale, pues, respostes de 2 minuts millor que de 4.
Sí. Quan, diguéssim, el president i els consellers que vau venir aquí aquell dia, vosaltres ja teníeu la idea en ment de o marxem a Brussel·les o anem a la presó?
Ara, és evident que totes les opcions, primer, les intentàvem analitzar des de dos punts de vista, els dos legítims i els dos imprescindibles, que era des del punt de vista polític. Nosaltres estàvem en tant que consellers, però també des del punt de vista personal per les implicacions que tenia per la nostra vida les decisions que prenguéssim en aquell moment, no? I jo crec que tant des del punt de vista polític, o sigui, des del punt de vista polític tot tenia valor i tot tenia sentit i tot podia posar-se al servei del projecte, i per tant estar aquí evidentment tenia la... era l'oportunitat d'internacionalitzar, com s'ha de fet, s'ha confirmat el cas català, estar a Catalunya jugant-se-la també era una manera de mostrar que es mantenia la posició com a govern legítim, no? I des del punt de vista personal, doncs hi havia el risc de que aquí al final s'acabés concedint o s'acabi concedint l'extradició, amb el risc que llavors les mesures cautelars era evident que serien molt dures, no? Coneixent el sistema judicial espanyol pel fet d'haver estat fora, tot i que en veritat en termes processals no té cap sentit, perquè nosaltres hem estat a disposició de la justícia espanyola des del primer moment, no? Hem oferit-nos per declarar per videoconferència, etc.
Però aquell moment quan vosaltres veniu ja pensàveu...
I estar a Catalunya tenia també, des del punt de vista personal, s'havia valorat que el risc de que hi hagués una mesura cautelar de presó era molt alt. Per tant, tot tenia riscos i en aquell moment ens era impossible saber quin risc era el més gran. Catalunya tenia el risc d'una presó preventiva, provisional, i l'exili tenia el risc de que hi hagi una extradició que de manera segura comportaria una presó.
I com es va decidir? Tu en concret,
ho vas decidir personalment? Vaig voler explicar en la primera entrevista que vam fer. La primera entrevista, perdó, almenys que jo vaig fer pública, va ser la meva... el meu interès era en explicar això, i un cop ho hem dit entenem que és molt útil tornar-ho a dir, per tant ho repeteixo amb molt de gust. Com que políticament tot tenia sentit i tot era útil, vam quedar que la decisió seria personal, que era una decisió personal, que cadascú avalués els riscos com ell bonament pogués i que cadascú en funció de les seves circumstàncies familiars i personals també pensés quin risc preferia assumir. I això va ser així. Però a més, també he explicat que en una conversa durant el cap de setmana vam agafar un compromís que ho recordaré tota la meva vida, de que ens respectaríem sempre més la decisió que prengués cadascú de nosaltres. Concretament recordo que va ser el conseller Turull, que en aquella reunió era per protocol la màxima autoritat, perquè en aquell moment no hi havia ni el president ni el vicepresident, que ens va dir: que havíem de parlar sobre aquesta qüestió, que tota la vida entendrem, respectarem, inclús no? Mirarem amb carinyo la decisió que prengui cadascú, i això és el més important, sí? Pues a partir d'aquí que cadascú decideixi el que vulgui.
I un cop arribeu a Bèlgica, quin tipus d'infraestructura hi ha, o com us heu pogut instal·lar aquí? Us han ajudat partits polítics com la NVA? No,
nosaltres ens hem amb els nostres mitjans personals hem fet l'aterratge a Bèlgica, diguem. I el que sí, hi ha hagut un suport molt generós per part de tot el que és la comunitat catalana de Bèlgica, començant pels eurodiputats i els seus equips, que com a comunitat aquí presents, és que ara hauríem de tallar un moment fins on podem explicar, és que no sé fins on hem de dir.
Ara ja grava.
No, que ells com han estat la primera, diguem, xarxa de suport. Els eurodiputats i el seu equip han sigut la primera xarxa de suport, perquè són companys que ja coneixem, que ja hi ha un vincle personal en molts casos, i que coneixen molt bé la situació, i que per tant era normal que fossin ells els que ens acollissin.
Però de Bèlgica, partits com l'NDA o algun tipus de suport belga teniu? O...
Jo crec que el que ha fet els partits belgues, no només l'NDA, és mirar amb molta empatia la nostra situació i entendre que és una anomalia en una democràcia que un govern elegit hagi de fugir, perquè és... no, fugir no és la paraula, no vull dir fugir, fora.
Això ho diu la premsa espanyola, eh?
Per això,
per això
me lo quitaràs, hagi de deixar el seu país i anar-se'n a Brussel·les. Nosaltres quan marxem en el primer moment el que anem és a, també a explicar la situació límit de repressió a nivell internacional, però això no garanteix que la repressió s'aturi, i per tant davant d'un context de repressió ens hem de quedar aquí, no? I davant d'una situació d'un govern que per no ser reprimit ha de deixar el seu país i ha d'anar a un altre país, el país que l'acull, que és Bèlgica, i no només als partits flamencs, eh? També hem vist el que ha dit el Partit Socialista Való, em sembla, no? El Di Rupo. Han empatitzat profundament amb nosaltres i per tant sí que ens han acollit, ens han acompanyat, han assistit a algun acte públic que nosaltres hem fet com a govern, perquè els hi sembla que és una qüestió de justícia donar suport a uns exiliats que estan exiliats per raons polítiques.
Els consellers que són a la presó han dit que no acaten el 155. Els que esteu aquí, o almenys en el teu cas...
Han dit que no acaten.
Sí. Acates el 155 o no?
És que jo el que he llegit de l'auto és que ells constaten un fet, que és que després de l'aplicació del 155 no va haver-hi marge per fer cap acte com a govern que s'hagi tingut efectes o conseqüències jurídiques, que això és una constatació de fet, no és cap decisió política de ningú, ni és una opinió, és una descripció d'un fet objectiu, que és que el 155 entra en vigor el divendres a la tarda, el divendres 27, i des d'aquell moment no hi ha hagut cap reunió del govern que hagi pres decisions que s'hagin pogut publicar en el Diari Oficial de la Generalitat.
En qualsevol cas, els membres del govern que esteu aquí ho reivindiqueu com a govern legítim.
Nosaltres reivindiquem que els membres d'aquí i els membres de la presó som el govern legítim de Catalunya, perquè entenem una cosa que la pensen moltes persones a Espanya, a Catalunya una gran majoria i moltes persones a Europa, que és que el 155 és il·legal. El 155 és un ús il·legal de la Constitució espanyola. Algun dia haurem de passar comptes davant... Algun dia s'haurà de trobar la manera que passin comptes aquells que infringeixen la llei. I els que infringeixen la llei, sobretot, és el govern espanyol, que està fent un ús abusiu de la Constitució espanyola. Recordem, si us plau, una i altra vegada, una qüestió molt important. L'esmena de Manuel Fraga, on proposa que el 155, estic parlant de les Corts Constituents, serveixi per intervenir una autonomia, és derrotada. Per tant, el constituent, no les Corts Generals, les Corts Constituents van prohibir expressament que el 155 es pogués interpretar de la manera com l'ha interpretat el govern espanyol. Lo lamentable és que quan el govern espanyol fa un ús il·legal del 155, el PSOE, Ciudadanos i el Tribunal Constitucional li donin la raó. Això no fa més legal, això fa més trist la fallida democràtica de l'estat espanyol. No fa més legal el 155, que el Constitucional l'avali, que el PSOE l'avali, fa que la fallida democràtica, que el col·lapse d'Espanya com a estat de dret, sigui molt més greu.
Mirant una mica enrere, un cop va haver-hi, el Parlament va aprovar la DUI i va haver-hi automàticament pràcticament el 155, uh-huh. Veient que la meitat del govern està a la presó, l'altra meitat aquí, veient que les enquestes de cara al 21 de desembre pintant un parlament molt semblant a l'actual, creus que reduir va ser un error? El fet d'arribar fins al final i declarar-la o aprovar-la?
No, per una raó, perquè jo vaig dir, en aquella setmana tan complicada en què el govern va debatre tant, jo vaig repetir moltes vegades que totes les opcions tenien la seva legitimitat i totes tenien els seus riscos, i en un cas convocar eleccions volia dir posar a prova la capacitat de la gent per resistir la frustració, perquè la conseqüència segura de les eleccions en el primer moment com a mínim hagués sigut una gran frustració, no? I fer la declaració d'independència era posar a prova la capacitat de la gent per resistir la repressió. I no era gens evident que el país preferís gestionar la frustració, la gent que està pel procés, em refereixo, la majoria del país que està pel procés, que la gent preferís gestionar la frustració que la repressió. Per tant, no és un dilema en què hi hagués la decisió correcta i la decisió equivocada. És que totes les decisions tenien raons i totes tenien inconvenients molt grans. I tan legítim era dir, preferim que la gent gestioni la frustració, que hagués sigut no fer la declaració i fer eleccions, com dir... preferim que la gent gestioni la repressió, que és el que està passant ara, no?
A nivell personal, la declaració de la DUI té un gran cost pels consellers.
Però és evident, però nosaltres també tenim un mandat i vam tenir l'oportunitat per deixar el govern si no estàvem disposats a portar el mandat fins al final. És a dir, aquí tothom és lliure de fer el que pensi i per tant jo no jutjo ningú, però el govern està... estar al govern comporta unes obligacions. El que no es pot, crec jo, és estar al govern i intentar esquivar les obligacions que es deriven del fet d'estar al govern. I per tant estar al govern volia dir complir un mandat, i el mandat incluïa la declaració d'independència. Qui no volia fer la declaració d'independència perquè no volia assumir un cost personal tenia l'oportunitat de deixar el govern.
Era necessari pel procés arribar fins aquí per demostrar que anava de debò?
Home, jo crec que es veurà en el futur que... et dic, insistint que totes les opcions tenien la seva raó de ser, però que el que va passar el mes d'octubre de l'any 2017, des del dia 1 fins al dia 27, és una pedra sobre la qual construirem el futur del país. Estic convençut d'això. O sigui, aquí hi ha, com quan poses, no, a l'inici de la construcció d'un edifici, poses aquella...
els ciments.
Els ciments, no? Aquella... fíjate com té un nom, no? La pedra aquella... la primera pedra. Perdó.
No,
és que com que però dos quantes primeres pedres de futurs caps. Ara està pensant allò que fiques al diari i que fiques unes monedes i que fiques. És la primera pedra, d'un edifici que ens hem de posar a construir ara des del realisme.
Ara quan, després de les eleccions.
Bueno, ja l'estem construint, no? Jo crec. Amb el sacrifici personal del govern que està a la presó i el sacrifici no tan gran, per suposat, molt més petit del govern que està a l'exili, no són sacrificis estèrils, són sacrificis fructífers. I jo crec que en aquests moments una cosa que es va dir molt l'1 d'octubre, no? El reconeixement mutu entre els dirigents polítics del procés i la part de la societat que li donava suport era molt gran, no? Ja, és inaudit veure un nivell de confiança de la gent amb els seus polítics tan alt. Jo crec que ara això està igual o multiplicat per 4, diguem. És a dir, la cohesió entre uns representants polítics que ens l'han jugat, que alguns estan a la presó, l'autoritat moral que té avui el govern legítim és màxima. Mai no trobaràs un sol govern legítim a Europa, democràticament elegit, que tingui un nivell de reconeixement dels seus electors i d'aquells que simpatitzen amb el govern tan gran. És immens. El reconeixement és total, és absolut. Després, i la confiança de la gent és total i absoluta.
Després del 155, quan es va posar en marxa, diguéssim que el president Puigdemont no va cridar la resistència, m'ha explicat que és perquè ja tenien informacions segons les quals hi hauria hagut violència. Tu personalment estaves al corrent de... d'aquestes amenaces?
És que tots vam assistir a les reunions on se'ns van donar indicis clars de que un dels riscos era que hi hagués un enfrontament violent als carrers. ja sigui perquè es provocava directament des de les forces de l'ordre, ja sigui perquè es podia provocar des de la part més exaltada de l'ultradreta, ja sigui perquè, com ha explicat la CUP, se'ls atribuïssin amb ells actes de violència que ells no haurien fet. I els indicis hi eren, i els indicis s'havien comentat de manera repetida durant temps, i a mesura que arribava el 27 de setembre els indicis hi creixien, i les converses de gent del món polític català amb gent del món polític espanyol on aquests indicis anaven prenent cos eren moltes. Però a part va haver alguna reunió concreta on efectivament se'ns va dir hi ha riscos grans de que la cosa es compliqui molt.
Hi ha partits que critiquen que
per tant és un acte de responsabilitat del govern de Catalunya fer el que va fer després de l'Aduí, que és actuar per manera que no hi hagués un conflicte civil.
Dic que hi ha partits polítics que critiquen que el Parlament pogués declarar...
Vull dir, això vull ser molt contundent. La Marta Rovira, quan va fer les declaracions que va fer, no es va inventar res, perquè va explicar coses que hem sentit tots. Ara ella va tenir la valentia de dir-ho de manera molt explícita. Pues és molt d'agrair.
Que hi ha partits polítics que critiquen que es pogués declarar la independència amb un 47% dels vots. Què responeu a això?
Això ho vam respondre des del 27 de setembre. El no té el 39%, perquè no es pot sumar amb el no els vots que van rebre Catalunya Sí que es Pot i Unió Democràtica el 27 de setembre. Ja està. Per tant, si és il·legítim tirar endavant amb el 47%, més il·legítim seria bloquejar el projecte majoritari amb un 39% dels vots.
I amb una república catalana que pugui ser república catalana legalment, no com ho és ara que hi ha el 155, què passaria amb aquesta meitat dels catalans? És a dir, com s'encaixaria aquesta nova realitat amb la meitat de catalans que no estan a favor de la independència?
Mira, jo he explicat moltes vegades que si l'estat espanyol hagués tingut la intel·ligència de fer un referèndum pactat, que és lo normal en un estat democràtic, tota aquesta divisió que ells són els primers que denuncien no s'hagués produït, per una raó molt senzilla: perquè amb un referèndum pactat la tendència natural és que l'independentisme busqui la manera, en un país que està dividit a parts no bastant iguals, diguem, no? Com a carta Escòcia, que l'independentisme busqui ficar elements, diguem, de vincle amb Espanya en el seu relat per assegurar-se que guanyarà, i que la gent que vol seguir Espanya posi elements de quasi independència per intentar-se treure una part de l'electorat independentista per assegurar-se que guanyarà. I això ja ho dic com a politòleg. És a dir, el referèndum pactat hagués tingut com a conseqüència una aproximació de les dues alternatives, que no s'haguessin vist com el blanc i el negre, no? Com dues coses totalment antagòniques, sinó que per la naturalesa mateixa del procés polític s'haguessin anat tenyint l'una de l'altra, perquè si no, no guanyes, no? És un tema de guanyar el referèndum. Per tant, el gris fosc i el gris clar, i això ja resol el problema que em preguntava. Ja no deixes mig país fora del futur que tu defenses. Que li dono una volta a la pregunta. Dius, com fem la república si la meitat del país no la vol? I com renunciem a la república? Si com seguim Espanya si la meitat del país no vol seguir Espanya? Més que mai no vol seguir-hi. Menys que mai. Per tant, la pregunta, si la fas al revés, el problema el tens igual. Per tant, aquí la catàstrofe és que Espanya... Perquè, recordeu, la gran diferència és que nosaltres sempre hem volgut el referèndum pactat i Espanya sempre ha dit que no. El responsable, insisteixo, d'aquest antagonisme extrem que hi ha és l'estat espanyol. Perquè si s'hagués fet el referèndum pactat, insisteixo, els dos projectes no serien tan antagònics.
En aquestes últimes...
S'entén, la responsabilitat no és per tu, s'entén.
La teva vida personalment ha canviat molt, no? Estàs aquí vivint...
Home, radicalment.
Com és el teu dia a dia aquí? Com és la teva vida amb Veres?
Home, jo he intentat...
Aneu ben, a Nova
York. He intentat, això sí, diguem... que pel que és a la meva vida familiar, intentar minimitzar l'impacte i jo tinc una filla petita, l'he tingut molt temps aquí amb mi, la meva parella va i ve constantment, i per tant intento que la vida familiar s'assembli al màxim possible a la de Barcelona. I després tenim una agenda bastant intensa, ja des del primer moment hem tingut una agenda important de mitjans de comunicació, de reunions amb gent de Barcelona que ha vingut aquí, dels actors polítics i civils i socials catalans, contacte permanent amb els actors polítics i socials catalans que estan allà, i per tant estem fent política en el sentit majúscula, diguem, estem exercint el paper que ens correspon, que és liderar el que seria el procés en aquesta fase nova, perquè qui l'ha de liderar el procés en aquesta fase nova? Els companys de la presó ho intenten fer escrivint articles, però nosaltres ho podem fer 24 hores al dia o és igual, o 100 hores al dia, diguem, no? I per tant estem fent això, estem exercint de govern legítim a qui la majoria dels catalans ens reconeix la legitimitat. Avui, ahir, el Congrés Català de Salut Mental, que ho hauria d'haver inaugurat jo, m'ho he sabut ara venint, doncs van deixar la cadira buida, van posar el cartell, i això està passant cada dia, no? De Toni Comín.
I què és el més dur d'estar aquí?
No, el més dur és... Mira, el més dur és... No poder portar la teva filla a escola cada matí, com a metàfora, diguem, i no poder-li explicar un conte cada nit, que li explico per Skype, eh? Diguem. Però no, que tenim fills petits, per això jo no em trec en cap als companys de la presó, però especialment els que tenen fills petits, perquè ells no poden fer ni el que faig jo, que ells estan bé el cap de setmana, no? Quan ella ve. I per tant la part personal és la més dura. Però el de la presó és molt pitjor. Per tant, jo és que crec que els que estem aquí a l'exili no podem lamentar-nos ni 30 segons, per dur que sigui, eh? És molt dur, és molt dur, no cal enganyar-se, però no, jo no deixo de pensar en els companys de la presó cada minut, cada dia, cada tota l'estona, i és molt, per ells és molt més dur.
Sí, el...
I després, si vols, hi ha una mena de dolor més concept, més racional, no? que no és tant la dificultat en el dia a dia, sinó la consciència que no pots tornar perquè hi ha un estat repressor que si tornessis t'empresonaria injustament. Això també és un dolor, si vols, abstracte, no? Conceptual, però és molt insuportable aquesta consciència, que en una societat que tu creies que era democràtica, per haver complert amb el mandat que et van donar els ciutadans, a l'estat no se li ocorri una altra manera d'aturar això que tancant a la presó el govern. Això és impropi d'un estat de dret. Hi ha moltes maneres d'aturar la independència que no passen per empresonar un govern. El Tribunal Constitucional anul·la la declaració. Hi ha moltes maneres. Empresonar un govern és una cosa que no entén ningú. Europa no ho diu en veu alta, però no ho entén ningú.
Suposo que s'està veient en aquest procés que a Bèlgica mateix hi ha més independència entre el poder judicial...
Absoluta.
...que Espanya.
Absoluta. Hi ha lo normal, que el que toca és un poder judicial independent. Bèlgica especialment, al llarg de tota la seva història, ha tingut una insistència molt gran en que el poder judicial fos un poder de l'Estat amb tota la seva... no, potència. El Palau de Justícia de Brussel·les de fet era l'edifici més gran d'Europa, el van construir 10 metres més gran que Sant Pere del Vaticà, perquè volien deixar clar que era quasi tan important com el Palau Reial, que no, que representava el poder executiu o que el Parlament, no? El poder judicial. Però és que això és lo normal. Europa, l'únic estat d'Europa que té un tribunal hereu del seu passat feixista és Espanya. L'Audiència Nacional és l'hereva directa del Tribunal d'Ordre Públic, del TOP, que era un tribunal per jutjar delictes polítics. I quan vam fer la transició en aquest país, en comptes de tancar el Tribunal d'Ordre Públic, el vam reconvertir en Audiència Nacional perquè combatés el terrorisme. I ara que ja no podem combatre el terrorisme, hem trobat una gran missió, que és combatre els catalans. És dramàtica. La transició espanyola, ara, vista a llums del que està passant, és absolutament dramàtica, perquè no es va fer una neteja real de totes les rèmores franquistes de l'Estat. En el poder judicial no es va fer un tall net i clar. Escolta, a Alemanya el partit nazi es va prohibir, eh? Quan va tornar la democràcia. Aquí governa un partit que és l'hereu directe del franquisme fundat per un ministre de Franco i que avui s'està comportant com un partit neofranquista.
Tornant al tema eleccions del 21 de desembre, si no m'equivoco vas al número 7, que la Republicana, per tant, pràcticament tens assegurat l'acte de diputat. Aniràs a recollir l'acte de diputat?
Hem d'analitzar. Jo ara no tinc, des del punt de vista jurídic sembla que hi ha possibilitats de que nosaltres puguem
anar-hi sense que aneu a la presó, sí, sense que us detinguin abans.
No, és que s'ha d'analitzar les possibilitats que hi ha d'agafar l'acte de diputat sense anar allà.
Ah, val, és d'aquí.
S'ha d'estudiar jurídicament.
No se sap si un diputat pot formalment prendre el diputat sense que firmi.
Se sap, no se sap, sí que se sap, s'està estudiant des del punt de vista jurídic i legal quin és el marge de maniobra que hi ha.
Per... Però si haguessis de presentar-te físicament per prendre l'acte diputat, si no hi hagués possibilitat de fer-ho a distància.
En el meu cas hi ha una decisió molt clara que ja la vaig prendre en el seu moment i que es manté, que és tant per raons polítiques com personals. Crec que és molt més útil l'exili que la presó, i per tant si hi ha risc de presó jo no aniré a Catalunya, i el risc de presó de moment es manté.
Ets optimista en el sentit que la justícia belga no voldrà tramitar o acceptarà no tramitar l'ordre de detenció?
Som racional, no és un tema d'optimisme, i veig que no s'aguanta per enlloc l'ús que està fent l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, no ens enganyem, del Codi Penal, i amb l'ús que està fent la Fiscalia, diguem així, de l'Estat, i la interpretació és que està fent l'Audiència Nacional, ja veurem, el Tribunal Suprem ja ho veurem. El Codi Penal és inimaginable en una democràcia normal. Avui hem vist que la jutgessa Lamela considera que un país és una organització criminal en ell mateix, perquè si el govern, el Parlament, l'ANC, l'Òmnium, els manifestants, els Mossos, tot això forma part d'una organització criminal, en Bogí, pregunto, s'ha tornat boja? Jo crec que és una pregunta que hauríem de fer. En Bogí està dient que la societat catalana constitueix en ella mateixa, el 50% de la societat catalana constitueix en ella mateixa una organització criminal, està dient això. Doncs tenim un problema molt important, eh?
En qualsevol cas, hi ha la possibilitat que la justícia belga sí que tramiti l'ordre d'extradició. Has pensat en que realment pots acabar la presó?
Evidentment, clar que ho hem pensat. És una possibilitat que tots nosaltres la tenim claríssima des de fa molts mesos. Sí, no, ningú descarta, cap conseller pot descartar presó.
Les eleccions del 21 són una oportunitat nova pel procés? Ara s'ha quedat com una mica en el límit, una mica aturat. Són realment una oportunitat per tirar endavant el procés sobiranista?
Jo diria que les eleccions del 21... Aquesta te la faig llarga, vale?
Vale.
Primer, són unes eleccions il·legítimes des del punt de vista legal, que les convertirem en eleccions legítimes des del punt de vista polític a partir del moment que hem decidit anar-hi, i amb els nostres vots convertirem en legítim allò que legalment no ho és. És una oportunitat molt clara perquè, com hem dit tantes vegades, nosaltres les urnes sempre ens van a favor, sempre són el nostre principal aliat, són les urnes, i tota la força que tenim ens la donen les urnes. Per tant, cada vegada que hi ha urnes ens sortim enfortits. El 9N van haver-hi 1.800.000 vots, el 27S van haver-hi 1.900.000 vots, l'1 d'octubre van haver-hi 2 milions de vots, i el procés avança perquè la base social creix. I per tant, es tracta que el 21 de desembre seguim creixent. Després es tracta de fer l'intent de tota la gent que està escandalitzada amb que hi hagi 8 persones, més els dos Jordis, innocents a la presó, presos polítics, presos de consciència, i que està també escandalitzada per el fet de que hi hagi 5 consellers a l'exili, que la condició primera per revertir això és treure un bon resultat el 21 de desembre. O sigui, és condició sine qua non de que els exiliats puguem tornar, que les forces contràries a la repressió guanyin netament el 21 de desembre, diguem, no? 3. Aquí la, una de les idees que jo crec que és la més important de les que hem de transmetre. El 22 de desembre, si hem guanyat, ens donarà una oportunitat única, que és tenir dos cames sobre les quals avançar institucionals. A part de la societat civil, que ja té dues organitzacions, tindrem dos governs. I això ens dona més força. Tindrem el que avui en dia és el govern legítim, i si guanyem haurem d'investir un govern també a l'interior. I això és una gran força. Per què? Perquè primer de tot, el govern a l'exili no és un govern simbòlic avui i no es convertirà en un govern simbòlic el dia 21, que ningú s'equivoqui. Dir que el govern a l'exili és un govern simbòlic seria cometre un error garrafal. Per què? Per moltes raons, però te les resumeixo. La primera, perquè seria tant com donar-li la raó al Rajoy, diguem, no? O sigui, és validar el 155 sense voler. És un govern a l'exili passa a ser un govern simbòlic, per tant, Rajoy ha aconseguit el que volia, que era invalidar-nos políticament. No, no li donarem la raó al senyor Rajoy.
Com viuran els dos?
Llavors, jo crec que l'important és el marc general, és entendre que com més potent políticament sigui el govern a l'exili, millor pel govern a l'interior. Com més potent políticament sigui el govern a l'interior, millor pel govern a l'exili, i que la potència política de l'un i de l'altre es reforcen mútuament, i s'està en alguns moments fent un debat totalment equivocat sobre com si fos un joc de suma zero, no? Sobre quin dels dos, no, escolti, que resulta que anem dos governs que n'han de fer un i que s'han de constituir com un únic, no, lideratge, però amb dos, no, amb dos cames del procés, ens donarà encara més força. O sigui, resulta que aquesta anomalia democràtica li hem de donar la volta. Això és el que m'obsessiona a mi en aquests moments, que entenguem tots a Catalunya i aquí que l'anomalia democràtica que ens portarà a tenir dos governs l'hem de convertir en una oportunitat, i que ningú es plantegi la pregunta mal plantejada. O sigui, no hi ha un dilema sobre com, no, on estarà el lideratge. No, no, la gràcia és que el lideratge l'exercirem des dels dos llocs, i que com més capacitat de lideratge tingui el govern de l'interior, millor per tots, i com més capacitat de lideratge tingui el govern a l'exili, millor per tots, i que el lideratge d'aquí anirà en favor del lideratge d'allà, i el lideratge d'allà anirà en favor del lideratge d'aquí. Llavors, això, l'important és tenir clar el marc, els principis polítics en base als quals organitzar aquesta situació estranya de que tindrem un govern legítim, que el seguirem tenint, que una part estarà a l'exili, que una part estarà a la presó, i tindrem un govern a l'interior que ja es veurem en el moment que arribi, ara no avancem aconteixements, en quins termes s'ha de construir. Si tenim clar això, tot l'altre ve darrere, és a dir, la fórmula legal per fer possible això, la trobarem sense cap mena de dubte, amb les lleis vigents actualment, això que estic dient, cap dins del marc legislatiu vigent actualment, la resposta inequívoca és sí.
I el nou govern interior estarà present.
Vull dir que no ens plantegem falsos dilemes que no tenen cap sentit. Això és un win-win. Això és un win-win. Justament l'anomalia l'hem de donar a la volta, l'hem de convertir en una oportunitat, i és un win-win, no? L'oportunitat de tenir un govern amb una funció, diverses funcions, però una molt clara, d'internacionalització i d'altaveu mundial en el cas català, i després la gestió. El govern de l'exterior no podrà estar tan dedicat a la gestió, no, el qual no vol dir que no estigui també vinculat a la gestió, però secundàriament. Jo entenc que sí, no? Quan parlo de tot això, parlo d'una hipòtesi que hi ha una majoria favorable a la república. El govern que està avui a l'exili se sosté sobre aquesta majoria, el govern de l'interior s'haurà de sostenir sobre aquesta mateixa, si hi ha una majoria serà el govern, sostindrà aquesta majoria aquest govern a l'interior, per tant la mateixa majoria parlamentària que sostenia un govern és la que ha de sostenir l'altre, i de dos governs en farem un.
I aquest nou govern interior pot estar presidit per Marta Rovira?
Bueno, que aquest és a dir, tot això és el que s'ha de veure a partir del dia 22, perquè ara el que hem de fer és guanyar i fer-li saber a la gent que si no guanyem els exiliats no tornarem mai, i si no guanyem els presos no sortiran mai, ho trigaran més a sortir. A partir d'aquí no toca ara fer pronòstics, perquè dependrà de si els presos han sortit o no. Si els presos han sortit, les opcions són unes, si no han sortit són unes altres, etc. Per tant, jo crec que tothom ha fet molt bé d'estar tothom ha fet molt bé del que estic sentint jo, el que estic veient jo quan ens vam reunir amb la Marta, amb el president a Brussel·les, el que estan dient els companys de la presó, el que diem tots sempre, tots estem a disposició pel que el conjunt de nosaltres consideri que ha de fer cadascú, i tots estem amb la generositat màxima de no demanar res per nosaltres. Jo crec que és exactament això, i tothom està amb aquesta actitud, no? I la Marta està amb aquesta actitud de generositat i disponibilitat, i això ens fa forts i això ens fa potents. Però jo el que tinc molt d'interès és en fer entendre, perquè ho he vist poc aquests dies en el debat, que l'estic seguint amb molt detall, de que tenim l'oportunitat. No, és que em surt una metàfora que no m'agrada gens, que és disparar dos pistoles, però no pot ser. Pensem una metàfora semblant que no sigui bèl·lica, diguem. No, és que caminar amb dos cames és lletja. És que m'havia pensat amb la rabiata aquesta, no? M'havia amb les dos pistoles, dic, he de trobar una cosa que vulgui disparar amb dos pistoles, però que no sigui... No? Però s'entén, no?
S'entén.
Clar, perquè tu tens... O sigui, tu aconsegueixes moltes més coses, sí, pam, 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 pam. Per tant, aquí, hòstia, dius, hòstia, tinc dues pistoles, quin lío, tinc dues pistoles, com mola. O sigui, és una oportunitat d'or. I, per tant, el govern d'aquí és un govern... O sigui, jo el que diria és, el govern d'aquí és un govern que tindrà menys de gestió i molt de política, el govern d'allà tindrà un equilibri més clar entre gestió i política. També tindrà funcions polítiques, clar que sí, faltaria més. I també sobre la internacionalització. Però allà serà, com sempre, diguem, en aquest sentit, no? Un equilibri a parts iguals, i aquí serà molt més polític i la gestió dependrà, diguem, no? Potser alguns de nosaltres sí que seguim tenint un cert vincle amb el sector amb el que estàvem exercint en aquell moment, no?
Canvi de tema. T'ha decepcionat la reacció de la Unió Europea?
Dels governs, sí.
Dels governs i de les institucions.
Sí. I m'ha fet veure que hi ha un abisme, que ja en parlem molt amb el president d'això, entre les opinions públiques, que encara mantenen una mirada democràtica sobre la vida política, i els governs, que estan totalment atrapats en la lògica dels interessos, dels favors mutus, de, no, de les lleialtats de ferro, en el mal sentit de l'expressió. I llavors jo aquests dies el que he dit, de manera una mica desafiant, i ho he dit tantes vegades com he pogut, i si puc ho dic en francès o en italià o en anglès, és que qui se la juga en el tema català no és Catalunya sinó la Unió Europea. Perquè l'argument en veritat es pot complicar molt i sofisticar, però en veritat és molt senzill. La Unió Europea va néixer per evitar que el totalitarisme tornés mai més a Europa. No? Uns totalitarismes que tenien una base nacionalista, no? El nazisme, Itàlia, el feixisme, etc. La Unió Europea és la resposta que es dona a les societats europees per dir mai més, mai més, i per tant hem de fer una superació dels estats-nació clàssics. Hem d'anar contra els estats-nació. La Unió Europea és un projecte contra els estats-nació. Començarem a posar competències en comú, la institució central serà la Comissió més que el Consell, perquè el Consell representa la pota interestatal, no? No la pota comunitària, no? El Parlament, i farem un estat del benestar, perquè m'entès que aquest col·lapse també t'acaba, no? Aquesta guerra entre estats també t'acaba amb el col·lapse del capitalisme dels anys 30. Per tant, el model liberal pur col·lapsa, no? I per tant hem de fer un model diferent, i per tant la Unió Europea i l'estat del benestar són dues coses que van netament de la mà. I ara què passa? Ara passa que a Europa hi ha un estat que s'està comportant com un estat totalitari. Per tant, que els valors que l'inspiren són els oposats, absolutament oposats els valors fundacionals de la Unió Europea. I al final, els projectes polítics depenen dels valors que els impulsen. Si Europa avala l'actuació autoritària, antidemocràtica del govern espanyol, està suïcidant-se, perquè contradiu completament la seva missió fundacional, la seva raó de ser. La raó de ser de la Unió Europea és que no torni mai més el feixisme a Europa, que no torni a col·lapsar mai més l'estat de dret a Europa, que no torni a haver-hi mai més violació dels drets civils. I això és el que està fent avui Espanya, violar els drets civils. Espanya està dient que el dret de manifestació és la violència que sosté el delicte de rebel·lió. És una cosa inaudita.
Llavors, cas...
Europa, jo li dic Europa, te l'estàs jugant, o sigui, tu sabràs, perquè estàs a punt de ja vendre la teva ànima al diable definitivament, no?
En qualsevol cas, una cosa són les institucions o els governs, i l'altra és partits polítics o societat civil a Europa. Aquí sí que hi ha hagut un cert suport.
Mira, a peu de carrer és impressionant. Això com si fos off, però el sortir d'IKEA, la caixera catalana, je suis avec vous, perquè vous, la democràcia, la police, le 1er d'octobre, vous a piqué, on peut pas comprendre ça, on n'aime pas l'Espagne, en Belgique, on n'aime pas l'Espagne, i tal i qual, el cambrer del bar, el taxista, és com que no li expliques que ets el conseller del govern legítim, però la gent, si li treus el tema, ho ha vist, a Bèlgica ho han vist, saben que estem aquí. Què vull dir amb això? Que l'empatia està anant molt ràpid. Per què? Perquè hem aconseguit que la gent entengui que no és un conflicte entre el nacionalisme català i el nacionalisme espanyol. No va d'això. No va d'això. No és un moviment... O sigui, han entès que és un conflicte entre la democràcia d'una part del territori que es vol decidir democràticament i l'autoritarisme. I a més hi ha el president d'Escòcia, que es va fer durant el moment, o sigui, en un estat que en aquell moment formava part de la Unió Europea. Per tant, és incomprensible per les opinions públiques una gestió violenta d'un procés polític com aquest, no? Llavors, jo crec que ara és l'oportunitat per fer entendre moltes coses. Entendre que el projecte independentista no és nacionalista, no és identitari, que va de viure millor, que no va contra Espanya, que no és un projecte d'egoisme fiscal, no? La Lega Nord, no, la CUP, escolti, la CUP és anticapitalista i la Lega Nord és tot l'oposat. Per tant, no barregem les coses, que això Europa encara no saben i no tenien per què saber-ho. Llavors ara és el moment d'explicar-ho, perquè ara ens escolten molt.
I entre els governs europeus que ara no han donat suport a la declaració d'independència que va fer el Parlament, si a les eleccions del 21 de desembre hi ha un suport encara més ampli a la independència i els partits independentistes aconsegueixen més del 50%, hi haurà algun canvi de cara a la posició que fins ara han mostrat les institucions dels governs europeus?
Això és molt especulatiu. El que sabem és que les institucions i els governs europeus en privat li diuen al govern espanyol que hauria de fer un referèndum pactat com el del Cameron. Això és el que sabem que els hi diuen, perquè és el que des del punt de vista dels estats europeus sembla lo racional.
T'atreviries a fer un pronòstic de quan Catalunya serà independent? De veritat?
Jo crec que el que no ens ha ajudat gens és... durant aquest temps estar obsessionats amb les dates. O sigui, hem de tenir clara l'estratègia i avançar a mesura que els nostres objectius estratègics es vagin acomplint. O sigui, quins objectius estratègics tenim? En tenim molts. Un d'ells, ampliar el suport de Catalunya. Claríssim. Un altre, trobar aquelles formes de pressió davant de la societat espanyola que puguem exercir nosaltres de manera pacífica, no violenta, democràtica, cívica, etc. Un altre, que el projecte vagi sent conegut a l'opinió pública europea. Doncs tots aquests objectius estratègics han d'anar avançant, i a mesura que avancin podrem posar terminis. El que no té sentit és que posem dates. No, el que hem de posar, el que hem de triar és el camí, i llavors triar el camí correcte i anar tan ràpid com es pugui, però sense perdre el... no, sense caure esgotats pel... perquè això és un camí molt complicat, no?
I no dona una mica sensació que s'ha perdut una oportunitat, que s'ha arribat el màxim que es podia haver arribat i que el que ve ara ja no serà... Ara això és una percepció molt personal. Que s'ha fet el possible que es podia fer per la independència
i que fins aquí podíem arribar.
Exacte, i que està clar que el govern espanyol no...
Hi ha qui pot pensar...
No, o sigui, és com donar-nos una mica d'oportunitat perduda, perquè realment no perquè s'hagi perdut per voluntat
perquè no es podia govern, més
sinó perquè s'ha vist clar que no és possible amb la Constitució actual, amb les lleis que hi ha actualment, no? I que ballaré unes eleccions. Rajoy mateix ha dit que ara tot estarà més tranquil·lo i que Salvador Espanya em s'acaba de dir l'altre dia,
no? Sí, pobre noi, no sé quina... pobre noi, sí,
no? Tens aquesta sensació una mica de...
No, jo tinc la sensació, mira, la meva sensació, que l'he dit també en algun acte aquests dies, que això, aquest moment crític, diguem-ho així, no?, que s'ha produït des del 27 de setembre, també ha despertat una part de l'independentisme d'una certa ingenuïtat. Per tant, vull entendre que és una crisi de creixement, en el sentit de que, no, és, per una part de la gent és dolorós descobrir que la realitat és més complicada del que es pensava, no? És a dir, quines cartes tenim, quines cartes no tenim, no tenim el control efectiu del territori des del punt de vista de les forces de l'ordre, no tenim el suport i el reconeixement oficial dels estats, ens tenim a nosaltres, tenim un país resilient i una majoria disposada a seguir avançant, tenim la possibilitat d'anar-nos guanyant el reconeixement de les opinions públiques, que com a opinions públiques democràtiques vagin veient que, no, que la raó democràtica està del nostre cantó. Llavors, és una crisi de creixement perquè ens ha posat en una situació de realisme màxim. Si ara hem fet un aprenentatge, no, que tindria com a síntesi la paraula realisme, no? És a dir, ha sigut un bany de realisme, i jo crec que la vida personal, la vida col·lectiva, els banys de realisme sempre són una oportunitat. El projecte segueix. Ara tots entenem que el camí és més costarut del que molts haguessin pensat, alguns haguessin molts haguessin volgut, que per tant això serà més llarg del que s'esperava molta gent. Correcte,
des dels partits, no?, independentistes no s'havia donat massa esperances, s'havia fet creure que era absolutament possible.
Jo amb això vaig dir l'altre dia, es va llegir com una autocrítica, no sé si una autocrítica o no, vaig llegir l'altre dia que el relat independentista tenia dos parts: la part dels ideals que l'animen i per tant la part més èpica, i la part més emocional, més emotiva, que és una part totalment legítima, i la part d'explicar les dificultats. Les dificultats les explicàvem, oi tant que les explicàvem, cada dia les explicàvem. A la campanya electoral de l'1 d'octubre, a tots els mítings jo les explicava, les dificultats. A tots els mítings vaig parlar de repressió, a tots els mítings vaig parlar de franquisme, estan gravats. Per tant, que ningú ens digui, vingui a donar lliçons de que vam enganyar la gent. No vam enganyar a ningú, vam dir la veritat sempre. El que passa és que com que el relat té dos parts, el que jo vaig dir és que potser massa gent es va centrar amb la part èpica i bonica del relat, que no és falsa, també és certa. I potser la gent, i és normal, molta gent preferia escoltar aquesta part bonica del relat, i ara la que ha agafat protagonisme és la part dramàtica del relat. No et diré tràgica perquè això, diguem, acabarà bé, no? Per tant, la part dramàtica del relat, però que ens ha de servir per aprendre i seguir avançant, que és la part de la repressió, de les dificultats, de la duresa de l'adversari. Afegeixo una cosa, si vols, que és que quan dèiem que hi hauria repressió teníem la vana esperança de que l'estat espanyol li fes una mica de vergonya fer segons què. I clar, hem descobert que no té cap vergonya de cap mena per fer el que vulgui. I no, això sí que hi ha un cert descobriment, no? Un descobriment, potser no ens imaginàvem que la carta blanca de la Unió Europea perquè Espanya traspassés totes les línies vermelles seria tan gran. Per tant, no ens esperàvem potser que traspassés tantes línies vermelles, no? El govern espanyol.
El 21 podràs votar?
El 21 estem mirant com ho hem de fer per poder votar, no?
Ok. Crec que ja no
sé la cosa. Hem de veure com... I si no és un vot a...
Sí, a la comuna, a la comuna aquí no has anat a inscriure.
No. Sí, no, no m'he anat a inscriure. Però hi haurà el nostre vot simbòlic. No pateixis,
vale,
que també és molt important.
I última pregunta. Què en penses de tot el
Espera,
tema?
Jo t'havia dit tres coses, ja n'hem posat dos per aquí.
Que era la tercera?
Jo la tercera tampoc la sé, les dues que
tenia
en mi. No, 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 volia preguntar-te per...
Això és inducció a ser preguntat.
Tu volies el que volies,
però clar, molt
clar. Pel tema... com que no sabeu quan com col·locar-ho, et demanaria que em preguntis directament, si us plau.
Perquè no
m'has sortit. Perquè no, no sé com enganxar-ho.
Ara preguntaré pels comuns, però... Què em penses de les acusacions del govern espanyol especialment, però també
de l'altre dia? Ah, de la violència, de l'altre ja surt. Sí.
Del tema fake news. No? Que tant l'altre dia el Juncker en una entrevista al País com el ministre d'Astis per totes les televisions de tota Europa i tot el món, no? Que parlen de fake news...
El Juncker?
El Juncker l'altre dia
també?
Va dir que moltes de les imatges de l'octubre de violència eren... mentida, i que ja no sap distingir la veritat de les que són de veritat de les que no, i que hi ha moltes fake news al voltant de tot això.
Bueno. Jo proposo que les persones ferides els portin davant dels tribunals.
També hi ha molts mitjans.
Hem de començar
a
fer aparèixer els delinqüents com a delinqüents, i llavors insultar la integritat moral de les 1.000 persones que van haver d'anar al metge és delicte. Entenc que és delicte, per tant, escolta, els ferits, els colpejats, que denunciïn, que denunciïn. Jo ho he fet com a Departament de Salut, que denunciïn, que denunciïn, si us plau, a la gent que difama, i és d'una immoralitat absoluta, és de les coses de més baixesa que es pot arribar a fer, i l'ha fet el ministre català, l'ha fet un senyor que es diu Maillo, que no tinc la sort de conèixer, l'ha fet el Dastis, que també tinc la sort de no conèixer, ara em dius que ho fa el Juncker, és vergonyós, o sigui, és de les coses més moralment més indignes que es pot arribar a fer, perquè jo he estat amb la persona que ha perdut l'ull, jo he estat amb la persona que va estar a punt de morir d'un atac de cor, i tenim un informe amb tots els diagnòstics, els 1.070 diagnòstics de les 1.070 persones que van anar al metge el dia 1 i 2 d'octubre, i ja n'hi ha prou. I aquest informe és públic, a més. Per tant, de veritat, els que són catòlics ho tenen molt malament per anar al cel, perquè no crec que això és de veritat, eh? Us penedeixen molt, o si no, el nostre Senyor els condemnarà al foc etern.
Una pregunta off-topic, personal, de bagatge personal. Perquè l'altre dia em parlaves del teu pare, que va estar a la transició, va ser una de les figures, també va... Crec que va passar una mica d'ideologia, no? Com tu mateix, d'una banda a una altra...
No, elles...
uns canvis. Quin llegat ideològic et va deixar...
Cap canvi, ni ell ni jo. Sí, és que justament...
Bueno, tu vas passar dels socialistes a Esquerra.
Bueno, perquè el fil conductor sempre és el mateix, i abans venia del SUC, que és aquell partit que intenta articular de manera transversal i oberta l'esquerra catalana com a força majoritària. I això ho va representar el PSUC, d'on jo vinc, després ho va representar el Pasqual Maragall, que no el PSC, el Pasqual Maragall, que era el PSC transversal, obert, no sectari, que integrava gent de tot arreu, i després això ho ha començat a representar Esquerra Republicana, i quan l'Oriol Junqueras a mi em va venir a buscar vam parlar moltíssim d'això, li vaig dir m'agrada Esquerra perquè recorda la intenció última del que va ser el PSC del Pasqual, que és hereu directe, perquè m'ho explicava el Pasqual a mi, del PSUC del meu pare. Per tant, sí, jo vaig estar, vinc del meu pare, després vaig estar amb el Maragall i ara estic amb Esquerra, perquè sempre cadascun d'aquests partits representen el mateix. O sigui, hi ha un projecte i en cada moment l'encarna un partit diferent. Els projectes no són propietat de cap sigla, és més, les sigles van canviant de projecte, per tant qui canvia de projecte, qui canvien són els partits, no les persones. Els partits avui representen això, demà representen allò. Llavors hi ha un fil roig que jo i moltíssima gent, perquè gent que ha fet el mateix procés que jo, de la generació més gran, te'n podria dir milers, gent que va estar al SUC als anys 70, que va estar amb el Maragall als anys 90 i que després ha estat amb la independència i amb el partit majoritari de l'independentisme d'esquerres, que és Esquerra Republicana, no? Si tu et vas escolta, si tu optes per la independència per coherència amb els teus ideals d'esquerres, ets una persona d'esquerres, que després del fracàs de l'Estatut creus que el camí és la independència, i em diràs si ets d'esquerra, si ets independentista, si vols un partit transversal, i em diràs quin partit, no? Diria que l'endevinalla és molt fàcil de resoldre, d'Esquerra Republicana, a part que en el meu cas no vaig ser jo, que va ser el partit que em va venir a buscar. Vull dir que aquí no hi ha cap canvi. O sigui, també és una mirada molt pobra de dir, estava amb el PSC i ara està... No, com estava, estava amb el Pasqual Maragall, i després pel canvi, però aquí hi ha una continuïtat claríssima. Perquè, mira, l'Ernest Maragall va a la llista. Amb mi, l'Ernest Maragall, que ha sigut l'alter ego del Pasqual tota la vida, va a la llista, a la mateixa llista que jo. Què passa, que ha canviat d'ideologia, l'Ernest Maragall? No, no ha canviat d'ideologia. Hem entès que aquest projecte d'esquerra de govern havia de passar per la República. Que l'esquerra de govern, l'esquerra majoritària, transversal, integradora, en un moment donat ha d'assumir la República com a projecte propi. Això és l'únic que li ha passat a molta gent que veníem de l'espai del maragallisme i que en el seu moment fins i tot havíem estat en l'espai del suc, etc. El meu pare el mateix. El meu pare funden en el seu moment als anys 50 el FOC, després el partit que representa aquell mateix esperit és Bandera Roja, després Bandera Roja té una deriva que la fa inútil com a instrument, i en canvi el PSUC fa el gir cap a l'eurocomunisme, i és quan llavors el meu pare, per tant, les persones no canviem, els partits van entenent la circumstància i per tant ells sí que canvien, no? I en aquest sentit, mira, ahir va ser el Premi Comín i vaig enviar una carta perquè la llegís la meva mare al Saló de Sempre, que després de 33 anys d'assistir al Premi Comín jo per primera vegada no hi podia assistir, no? Físicament. I vaig enviar una carta on vaig explicar dues coses, ja te la passaré. Vaig explicar dues coses. Una, que jo he pres una dels meus pares, diguem, i això m'ha marcat molt, que és que hi ha ideals pels quals val la pena lluitar, que és la justícia social, que és la democràcia, els drets de les persones, els drets dels pobles, i que val la pena lluitar per això, i que en aquesta lluita un ha d'estar disposat a arriscar-se a nivell personal. I el meu pare, per què ho he pres? Però no perquè m'ho expliqués, perquè la seva vida ho demostra, perquè va estar a la presó quasi un any, no? Quan els meus germans eren petits, jo encara no havia nascut. I tampoc és com el meu pare li fes cap il·lusió a la presó, evidentment que no, amb tres fills petits, de cap manera, no? Jo m'he trobat en una situació similar, hagués pogut anar a la presó, potser encara hi aniré, i si no estic a l'exili, i és un cos personal, però dius, bueno, però tu has estat fidel, no?, a les teves conviccions. Jo crec que també això és una cosa important que un s'hi pot a la vida, hauria de, no? La intentes fer humilment, sense donar lliçons a ningú, però no, és una, no? Quasi un compromís amb un mateix. Això. I després l'altra cosa que vaig explicar és que ara entenc que la transició, de la qual el meu pare va ser un dels artífacs, el SUC i el PC van ser molt crítics amb la transició, van pactar com ningú, però van ser molt crítics, ells volien més ruptura, una mica més de ruptura, ells volien ruptura i no reforma, diguem, no? I al final va haver reforma, i aquí el franquisme no va haver de reciclar-se per res. Llavors, ara que estem constatant de manera indiscutible que aquella transició va ser caríssima. Caríssima perquè no tenim una democràcia plena a Espanya, però no la tenim perquè mai se li ha exigit a la dreta espanyola que assumeixi els principis, no, de la democràcia de manera profunda, i no hi ha hagut un canvi en la cultura política dels espanyols, que el partit que avui està actuant com a partit falangista d'ultradreta, que és Ciutadans, amb un relat absolutament impropi d'un partit democràtic, pugen a les enquestes com ningú, doncs vol dir que la cultura política dels espanyols deixa una part dels espanyols deixa molt que desitjar, cosa que encara posa més en valor el que està fent Podemos i el Pablo Iglesias, que té molt de mèrit, perquè que amb una cultura política espanyola malalta de nacionalisme espanyol, una societat que per ell la unitat d'Espanya està per sobre de tot, està per sobre de la democràcia, està per sobre dels drets civils, està per sobre de la divisió de poders, està per sobre del dret de manifestació, està per sobre de la llibertat d'opinió. Una societat que la unitat d'Espanya és superior a tots els principis d'un estat de dret, és una societat que té un problema molt gros, que està malalta en termes democràtics. Llavors ahir vaig acabar la carta dient això, no? Dic, pare, vosaltres, com si m'adrecés a mi directament, no? Dic, veu fer molta feina, però ara veiem que la veu deixar mig, i la feina que no pugueu fer vosaltres l'haurem de fer nosaltres, i haurem d'acabar la feina que vosaltres veu deixar mig, perquè haurem de fer el que sigui per construir la democràcia que encara no tenim. No? Jo crec que la república és un pas molt important que també pot ser útil per a Espanya des d'aquest punt de vista, no? Hauria de ser una manera de treballar també per la democratització de la societat espanyola, la república. No és només per nosaltres. Això potser hem insistit poc. La fem per nosaltres, però també la fem per ells. Perquè ells necessiten una revolució també democràtica. Molt clara, no?
Molt bé. Això és tot. Gràcies.